Passa un minut de 9:45, fent tertúlia amb el Rafael de Ribot, amb la Gemma Galdona, amb el Tian Riba i també incorporant en aquests moments la presidenta del Partit Popular de Catalunya, l'Alicia Sánchez Camacho. Senyora Sánchez Camacho, molt bon dia i benvinguda.
Bon dia i bona hora.
Moreníssima. Ha tornat de vacances, a punt per enfrontar aquest retorn calent, aquesta rentrer calenta.
Doncs la veritat sí que aquest retorn serà un retorn, jo crec que molt dur, perquè ens espera doncs una campanya electoral molt llarga i el que és més important, ens espera que puguem donar solucions i encertem amb el camí per començar a acabar amb aquesta crisi tan, tan dura. Però la veritat és que he pogut tindre unes 3 setmanes de vacances, l'any passat no les vaig poder fer i crec que eren necessàries per tornar a recuperar forces.
Aquesta setmana, ho comentàvem abans amb els tertulians, el Congrés ha de donar llum verda a la modificació exprés de la Constitució després del gran acord entre PP i PSOE. Per tant, és una setmana clau. De fet, entre avui i demà tots els partits hauran de definir la seva posició oficial. Calia fer aquesta reforma, senyora Camacho, per la via d'urgència? Era la millor manera de fer-ho?
És evident que el president Rodríguez Zapatero ha tingut molt de temps per prendre les decisions i les reformes profundes i estructurals que el país necessitava i no ho ha fet. El propi Mariano Rajoy va dir en la compareixença que s'havien fet més de 40 reformes que després no havien tingut l'efecte esperat, és a dir, no havien creat ocupació ni havien aturat la crisi i, a més, que eren reformes i contrarreformes, perquè, per exemple, la de l'IVA o la de les desgravacions fiscals a la vivenda ja se li va dir que aquest no era el camí i que perjudicaria a la venda del sector i ha tingut que rectificar. És a dir, hem estat amb un govern del senyor Rodríguez Zapatero d'improvisacions, de rectificacions i de no fer el que calia al país, que era fer les grans reformes estructurals que queden per fer. Dit això, jo crec que la reforma de la Constitució la podia haver fet abans, però també cal reconèixer que el Partit Popular li ha estat demanant durant molt de temps que fixéssim límits de deute i límits de dèficit, perquè això és un missatge molt clar que hem d'entendre tots i els nostres oients, i és que l'Estat no es gasti els diners que no té. És a dir, aquí no li estem dient que gasti més o que gasti menys, no, li estem dient una cosa tan senzilla com que l'Estat...
I això ho ha de marcar la Constitució, senyora Sánchez Camacho?
Doncs miri, hi ha països...
No es podia haver fet d'una manera menys complicada?
No, jo crec que si no s'ha pogut fer fins ara, si hem arribat a un país en el que l'any 2007 estàvem amb un superàvit de l'11% i en 2 anys el govern Zapatero ha deixat un... Perdó, teníem un superàvit del 2,7% i el senyor Zapatero ha deixat un dèficit en 2 anys de l'11%, és ben bé que ni amb les lleis ni amb les decisions del Consell de Política Fiscal n'hi ha hagut prou. I, a més, la pròpia Unió Europea, a la cimera del dia 21, va demanar-ho. Països com Alemanya ho han incorporat, països com França o com Itàlia estan estudiant les seves reformes constitucionals. Jo crec que sí, jo crec que és una reforma que el que ha de fer i ha de portar és parar la irresponsabilitat, aturar la demagògia i la responsabilitat de que no es governi en un país i no es gasti allò que no es té. I, a més, demostra una segona cosa molt important, i és que el Partit Socialista s'ha portat durant tots aquests anys dient que el Partit Popular no estava d'acord a fer grans acords i grans consensos. Doncs nosaltres hi hem estat quan calia en la reforma del sector financer, quan calia en reformes importants, i en aquest cas hem demostrat un gran consens per reformar la Constitució.
El senyor Josep Antoni Duran i Lleida ha demanat que la llei orgànica també limiti la solidaritat entre comunitats autònomes. És la condició que posa per votar a favor de la reforma de la Constitució. Vostè estaria disposada a acceptar aquesta limitació? Avui mateix en una entrevista a La Vanguardia, el senyor Jorge Fernández Díaz reconeix que s'ha de limitar la solidaritat de Catalunya amb la resta de l'Estat.
Jo vaig ser la primera presidenta del partit que va reconèixer el que crec que és una evidència, i és que tenim un dèficit fiscal molt elevat. Jo sóc igual que qualsevol altra catalana, pago els meus impostos a casa nostra, els municipals, els locals, els autonòmics i els estatals, i per tant hi ha una gran diferència, hi ha un dèficit fiscal molt elevat que no tenim per què estar patint els catalans. Dit això, jo crec que ens hem de posar a fer les tasques que corresponguin, entre elles també a gestionar millor el propi pressupost de la Generalitat i també a baixar els impostos que calguin, perquè no pot ser que Lleida o altres ciutats tinguin doncs l'impost més alt d'escombraries o els IBIs més alts a tot Espanya, no? Que això també succeeix, és a dir, també hem de començar a baixar els nostres impostos perquè el marc d'autogovern català, i sempre ho he exigit, també és per baixar impostos. I aquí no ho ha fet ni el tripartit ni el govern de Convergència i Unió. I això també redueix el dèficit fiscal, eh? Per tant, quan mirem cap a Madrid, que també hem de mirar-ne i hem de fer-ho, també hem de mirar cap a dintre, també hem de mirar el que fem i també tenim marge per baixar els nostres propis impostos locals i autonòmics.
Però Greta seria...
Dit això, jo li diria al senyor Duran que són dues coses diferents. És a dir, una cosa és que diguem a la reforma constitucional que no ens gastem més del que no tenim, és a dir, que hi hagi uns límits de dèficit i uns límits de deute, i altra cosa és que amb els diners de l'Estat, el repartiment dels diners de l'Estat, com els fem? Aquí va haver-hi una reforma de la LOFCA, que és la que estableix com es produeixen aquest repartiment dels diners, l'any 2009, i el senyor Duran i Convergència i Unió no ho va establir. Per tant, com tampoc Convergència i Unió va al voler reconèixer a Catalunya que Catalunya hauria de tindre una llei d'estabilitat pressupostària en la que establís un límit de deute i un límit de dèficit, perquè amb el govern anterior tripartit Catalunya està patint una deute acumulada de 40.000 milions. Quan va arribar el senyor Montilla, a Catalunya hi havia 12.000 milions de deute, i quan se'n va anar tenim 40.000 milions, que això també aguditza el nostre dèficit fiscal, perquè això ho estem pagant els catalans i les catalanes, amb interessos, i estem pagant amb manca de serveis. I el Convergència i Unió i el senyor Duran es van negar quan el Partit Popular va portar aquesta llei al Parlament. I nosaltres ara, gràcies a l'acord pressupostari, ho hem establert. Jo el que sí estic en disposició, com li vam dir al senyor Mas i com ho ha dit el propi president Mariano Rajoy, és que quan l'economia torni a recuperar-se hem de tornar a reformular un model de finançament, i estem disposats a parlar de qualsevol fórmula de model de finançament en la que evidentment s'estableixi els límits del dèficit fiscal.
O sigui, això d'entrada ho veuria bé.
Jo veuria bé que tinguem, quan el país vagi bé, perquè ara ens posem tots a parlar molt de pacte fiscal, de concert econòmic. Si no hi ha diners, si el govern deixa de recaptar i els ingressos cauen un 25-26% a totes les administracions, no podem repartir, perquè no entren diners. Quan l'economia torni a anar bé, crec que hem de reformular el model de finançament, i crec que, evidentment, hauríem també de garantir la solidaritat entre tots, però també de compensar aquests dèficits fiscals elevats.
Mm-hmm. Tot plegat, quan aquest cap de setmana, ho comentàvem també abans a la tertúlia, el vicesecretari de Comunicació del PP, l'Esteban González Pons, ha demanat a les grans fortunes espanyoles que facin un esforç addicional per superar la crisi, com han fet els francesos, i de fet després va sortir a Rubalcaba dient doncs, que ho incorporarà també en el seu programa electoral. En què hauria de consistir aquest esforç extra, senyora Sánchez Camacho?
Jo sempre he cregut en una fiscalitat progressiva, i crec que és evident la màxima aquella tan senzilla, no?, de que els que més tenen, doncs més han de portar, i crec que ha de ser així, i en funció tenim la nostra fiscalitat en aquest sentit. Per tant, s'hauria d'analitzar quins són les propostes, ja sigui amb impost de societats o ja sigui amb altre tipus d'impostos més específics per les grans fortunes, com els que tenen, que puguin doncs tributar i contribuir molt més a aquesta situació, perquè aquí necessitem sortir de la crisi i la contribució ha de ser de tots, i per tant també de les persones que s'han enriquit i de les persones que tenen grans fortunes.
Per tant, vol dir un impost especial pels rics?
No,
jo no diria... Com es vehicularia?
No estem parlant d'un impost especial pels rics, ja tenen determinades fórmules fiscals, que el que cal, jo crec, és revisar i establir una progressivitat major a tothom i a tots per veure doncs quines serien les fórmules de contribució. Però dit això, jo sóc de les que crec que la classe mitja, per exemple, i la gran reforma que podria aportar, jo crec que més estabilitat i més seguretat, és una baixada d'impostos, com ho vam fer quan nosaltres vàrem governar, com ho vam fer després d'agafar un país en crisi, vam fer grans reformes per baixar impostos, com s'ha demostrat ara un altre cop amb les desgravacions fiscals per la vivenda que ha hagut de rectificar el govern, perquè així doncs s'estableix i s'incentiva molt més l'economia i s'incentiva, per tant, la creació d'ocupació.
En canvi, totes les previsions apunten que guanyi qui guanyi s'apujaran impostos, fins i tot l'IVA, per exemple, o un dels primers que rebran serà l'IVA.
Doncs guanyi qui guanyi, jo crec que guanyarà, espero que així sigui, amb el suport de tots els catalans i de la resta d'espanyols, el Partit Popular, i Mariano Rajoy ha fet propostes de rebaixa d'impostos, de l'IRPF, ha fet propostes de rebaixa de l'IVA en sectors tan específics, per exemple, com el turístic, en el que crec que necessiten una rebaixa de l'IVA per poder ser més competitius i, per tant, per poder incrementar economia, riquesa i ocupació.
Precisament avui Mariano Rajoy reuneix el seu equip de campanya per preparar la feina de cara a les eleccions del 20N, però a Catalunya encara s'ha de decidir qui encapçalarà aquesta llista al Congrés dels Diputats, i la senyora Sánchez Camacho em somriu. Serà vostè?
Jo sóc una persona en la que sempre intento complir allò que m'he proposat, jo tinc un compromís amb Catalunya i tinc un compromís amb els electors que em van escollir les eleccions autonòmiques. Crec que la tasca que està fent el Partit Popular al Parlament de Catalunya és molt important. Crec que estem situats i hem situat el partit a la centralitat política. Estem sent decisius i claus perquè Catalunya comenci a sortir de la crisi i els que hem demostrat donant la nostra abstenció a un pressupost molt dur i molt difícil perquè comencem ja a prendre decisions econòmiques importants per generar ocupació i, per tant, el meu compromís està en el lloc que tinc i en la responsabilitat que tinc al Parlament i al partit. I crec que el candidat és Mariano Rajoy i que el candidat que escollim a Catalunya serà un extraordinari candidat que donarà suport al qui ha de ser o qui vull que sigui el pròxim president del govern d'Espanya.
Per tant, descarta anar a fer política a Madrid?
Jo estic molt a gust fent política a Catalunya. Jo no puc dir-ho més alt ni més clar. No sé si és clar i català.
Sí, que moltes ganes no en té.
Jo estaré sempre al servei del meu partit. Jo crec que ho he demostrat en els moments claus, quan se'm va escollir president en la que ni jo vaig presentar la meva candidatura, ni tenia cap intenció de liderar el partit, estava bé amb les meves responsabilitats com a diputada, i la veritat és que estic satisfeta de que tot l'equip que hem tingut aquesta nova etapa, doncs hem portat al Partit Popular de Catalunya els millors moments de la seva història. I per tant crec que queda molta tasca a fer, i jo em vaig imposar que el Partit Popular de Catalunya assoleixi ser partit de govern a Espanya i ser partit de govern a Catalunya. I espero que així sigui. Per tant, la meva feina, el meu recorregut, es queda a casa perquè estic molt bé i perquè hi ha molta feina a fer.
Per tant, té més números Jorge Fernández Díaz de ser cap de llista.
És evident que Jorge Fernández Díaz podria ser un extraordinari candidat, és una persona preparadíssima, de la màxima confiança del president Mariano Rajoy, és un gran expert en molts temes, una persona molt treballadora i, sens dubte, una persona que treballa i coneix el territori de pam a pam a Catalunya. Per tant, seria un extraordinari candidat, com podria ser-ho Jorge Moragas o com podria ser-ho altres candidats. Sortosament tenim un bon equip i hi haurà un molt bon candidat.
Escolti, i si vostè, que aposta clarament per Catalunya, ens ha quedat claríssim, no? Però si el dia 21 de novembre, posem per cas, la truca Mariano Rajoy perquè ha guanyat les eleccions i li ofereix un ministeri, què li dirà?
Jo he estat llegint al llarg d'aquest estiu totes aquestes coses i res de res. Jo crec que, en absolut, el meu compromís seguirà sent Catalunya.
Catalunya, encara que li ofereixin un ministeri?
Miri, jo crec que és molt important que el proper govern tindrà moltes dificultats i s'ha de ser conscient d'això. La reforma laboral que s'ha de fer per ajudar la flexibilitat a la petita i mitjana empresa, que aquest govern no ha fet i que s'ha quedat a mitges tintes, és que tot ho ha deixat a mitges, ni la reforma de la negociació col·lectiva, ni la reforma laboral, doncs totes aquestes reformes que s'han de dur a terme crec que exigeixen un govern plenament dedicat i un govern, a més, que Mariano Rajoy estic segur que reduirà i que establirà, doncs, moltes reduccions en el govern, i jo veig les meves responsabilitats a Catalunya i, per tant, el Partit Popular hi ha extraordinaris candidats per ser bons ministres, això sí, han de ser ministres professionals, que sàpiguen del que fan, que coneguin la seva tasca, crec que és molt important. Els ciutadans es mereixen polítics que sàpiguen del que estan fent i, per tant, jo crec que Mariano Rajoy agafarà els millors en tots els àmbits i agafarà el millor equip per fer les reformes tan importants que li calen.
I retallades socials traumàtiques, també?
És evident que vindran moments difícils i d'això hem de ser conscients tots. Jo crec que el país és molt conscient i està molt preparat per això. El que vol és que se li expliquin les coses bé i que les coses es facin bé. A nosaltres retallades traumàtiques no farem perquè no se n'han de fer. El que s'ha de fer és gestionar bé el país. I el que s'ha de fer és començar a treure les despeses supèrflues, les despeses que no són prioritàries. S'ha d'aplicar l'austeritat, la reducció de l'administració i s'ha de gastar en la prioritat del país, que és l'estat del benestar, la sanitat, les polítiques socials i l'educació. Perquè també hem de garantir la sostenibilitat de tots aquests àmbits. A mi la veritat és que com a política, però també com a ciutadana, quan escolto determinats polítics, fins i tot de l'esquerra i aquí a Catalunya, que han format part del tripartit, que ara es posen escarafalls perquè passa això o allò amb el PIRMI o amb allò altre, penso que si haguéssim seguit amb la política de despesa i de gasto dels diners que no teníem, hagués estat difícil la sostenibilitat del nostre sistema. S'ha de ser seriós i responsable. I se li ha de dir a la gent que eren menys diners i que hem de fer tot el possible perquè la sostenibilitat es garanteixi. I no s'ha de fer fent retallades traumàtiques. Perquè Catalunya, per exemple, té 400 empreses públiques, moltes d'elles deficitàries. Hem de començar a retallar per empreses públiques deficitàries, per despeses supèrflues, per despeses que no són prioritàries com les de les ambaixades. Es pot retallar de molt perquè no es tingui que afectar ni a la sanitat, ni al sector social, ni a l'educació del nostre país.
Rafael de Ribó, Gemma Galdón, Tian Riba, com vulgueu.
Senyora Sánchez Camacho, bon dia.
Bon dia.
Abans de que vostè arribés estàvem parlant d'aquesta reforma constitucional i sortia una idea, no? Sembla que hi ha ben trabat un acord entre el Partit Popular i el PSOE per tirar endavant aquesta reforma, per limitar el sostre de despesa. És una reforma que si només té aquests suports, per entendre'ns, trencarà una mica l'esperit de la Constitució d'intentar el màxim consens de base, no? I ens preguntàvem, escolta, vostès no faran ni allò ni un esforç, o no consideraran que el govern hauria de fer un esforç per fer una picada d'ullet als altres partits, i en aquest cas també als partits nacionalistes, perquè no es puguin sentir exclosos i això pugui afectar aquesta idea de consens de la Constitució?
Estic totalment d'acord, Rafael. Jo crec que quan se n'ha parlat durant molt de temps en aquests moments de crisi, i ho parlàvem al carrer, la gent aturava pel carrer, o amics o familiars, que deien que el més important era arribar a grans consensos, com s'ha fet en altres moments de la nostra història, que per sortir de situacions de crisi política o de crisi econòmica eren necessaris els grans acords. Nosaltres ho hem demostrat a Catalunya, abstenint-nos amb els pressupostos i amb un govern en el que nosaltres vam votar no a la investidura del senyor Mas, perquè jo estic totalment en contra de que Convergència i Unió vulgui portar Catalunya a la independència de la resta d'Espanya, a la separació de la resta d'Espanya, i en canvi doncs he garantit l'estabilitat d'aquest govern perquè crec que és necessari per sortir de la crisi a Catalunya. Per tant, crec que seria molt important que en aquesta reforma constitucional es fessin tots els esforços per part del govern, però també per part del meu partit, per arribar als màxims consensos amb Convergència i Unió, amb el Partit Nacionalista i amb la resta de partits polítics, perquè una reforma constitucional el que exigeix és els màxims consensos possibles. I estem parlant d'una cosa de sentit comú, de seny, que la gent ho entén, i és que hi hagi un topall perquè no gastem més del que tenim, que si hem d'establir i hem de mirar com ho fem de la millor manera perquè tots hi estiguem d'acord, doncs jo ho faria. També demano el mateix, jo crec que la mateixa exigència a la resta de partits polítics, i que no aprofitin aquesta reforma per exigir altres coses que ni toquen ni es corresponen a aquesta reforma, no? Crec que també és important dir-ho.
Senyor Sánchez Camacho, bon dia. I quin seria aquest gest que podria fer el PSOE o el PP de cara a la resta de partits perquè s'assumin en aquest consens? Quin podria ser? Perquè avui llegim, en el cas de Convergència i Unió concretament, que Josep Antoni Duran i Lleida demana justament que es posi aquest topall del dèficit fiscal del 4% a la Constitució, i vostè ja ha dit que això no, que a la Constitució aquest topall no hi hauria de ser. Quin hauria de ser aquest gest que es podria fer?
Això forma part de les negociacions que evidentment tinguin la delegació del Partit Popular i del Partit Socialista del govern, però torno a dir, el que tampoc es pot és aprofitar i establir perquè hi ha aquesta reforma constitucional intentant encabir allò que no correspon a aquesta reforma, i jo després d'haver dit que tenim un dèficit fiscal elevat i que crec que això s'ha de reformar i s'ha d'analitzar quan toqui, és la llei orgànica, la LOFCA, la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes, que es va reformar fa 2 anys i que no es va incloure aquest límit, que Convergència i Unió no el va incloure. Llavors, home, siguem també seriosos i també siguem responsables. Jo crec que no s'han establert xifres, no s'han establert quantitats, que això ja és prou important perquè s'ha establert doncs, uns límits de dèficit estructural i també uns límits de deute d'acord al Tractat de Lisboa. Pensi, per exemple, la deute del nostre país, ara Espanya, està per sobre del 70% de la riquesa que generem a Espanya, o sigui, del PIB, del Producte Interior Brut. Doncs nosaltres creiem que amb aquesta reforma és important que s'estableixi que no arribi al 60%. És que és de lògica, que no ho posa textualment, però tothom ho entén. Doncs home, ja s'han fet gestos en aquest sentit i crec que és molt important que amb la crisi tan dura que estem vivint i que estem patint, tots també fent gestos i aprofitem, jo he deixat la porta oberta, per parlar-ne després, per parlar d'una nova formulació del model de finançament, i estic convençuda que el govern de Mariano Rajoy serà un govern dialogant, un govern que necessiti o no a Convergència i Unió, establirà ponts de comunicació i de diàleg amb Catalunya i amb el govern de Catalunya.
Jo la veig que està preparant bastant el terreny per una entesa amb Convergència i Unió, si em permet l'opinió, eh?
Una entesa en quin sentit?
Home, mire, el Josep Piqué, quan era president del Partit Popular, mai va reconèixer que a Catalunya hi havia un dèficit fiscal, entre altres coses perquè ell tenia un discurs que era paguen els impostos als ciutadans i no als territoris. Vostè amb això ha fet un canvi, perquè és la primera dirigent efectivament del Partit Popular de Catalunya que reconeix obertament que Catalunya té un dèficit fiscal i que s'hi ha de posar aturador. No sé si farà una mica de trampa en el sentit que el sistema de finançament obligatòriament s'ha de reformar cada 5 anys i per tant tocarà la propera legislatura i per tant en aquesta negociació hi hauran d'entrar, però com a mínim, el discurs, la música que fa vostè és de... ens hem de portar bé amb Convergència i Unió, sobretot.
No, en absolut. Fixi's que quan jo vaig reconèixer que hi havia un dèficit fiscal elevat a Catalunya, m'acabaven d'anomenar presidenta del Partit Popular de Catalunya i ni estava en el grup parlamentari ni de presidenta, ni teníem cap mena de relació amb Convergència i Unió, de cap mena. Per tant, això no té res a veure amb Convergència i Unió. I jo quan parlo de Catalunya, parlo del govern de Catalunya, que és amb qui ha dit que el senyor Mariano Rajoy ha de tindre unes bones relacions, no amb Convergència i Unió, eh? Que aquí alguns volen confondre Convergència i Unió amb Catalunya, amb el govern. Una cosa és el govern i una altra cosa és el partit. Els impostos els paguem tots, evidentment, però jo quan he parlat de dèficit fiscal he parlat mirant a Madrid i mirant a casa, perquè clar, si els impostos, torno a dir, a l'IBI o a l'impost d'escombraria, resulta que Lleida és una de les ciutats on tenen l'impost d'escombraria més alt d'Espanya, o resulta que dels 10 municipis d'Espanya on hi ha més pressió fiscal més elevada, n'hi ha 6 que són catalans, doncs home, també haurem de fer alguna cosa als ajuntaments catalans a baixar els impostos per reduir i compensar aquest dèficit, i també haurem de baixar, per exemple, els trams autonòmics de l'IRPF, que ha baixat Madrid, que ha baixat València, que ha baixat Galícia i que Catalunya no ho ha fet. No. Per tant, el dèficit fiscal no és solament mirant a Madrid. El dèficit fiscal també és dir, escolti, és que els catalans estem cansats de pagar impostos molt alts, autonòmics, municipals i estatals, i ningú ens els baixa. Ni la comunitat autònoma catalana ni els ajuntaments. Això és el que jo exigeixo i, per tant, segueixo pensant el mateix. Els impostos els paguem les persones, però hi ha territoris on els paguem més alts perquè els apugen i altres no els paguen més baix o els baixen.
Dit això, si hi ha un pacte fiscal ja no és tabú.
No, és que nosaltres el que hem dit en tot moment, fixi't que ha estat per primera vegada el grup parlamentari que jo presideixo el que ha votat no a una investidura d'un president de Convergència i Unió. Fins i tot el senyor Piqué va votar abstenció. Per tant, això que vostè diu no és, i no coincideix. Jo he votat que no i seguiré votant que no a un govern. Si el que vol és portar a Catalunya a la separació de la resta d'Espanya, com diu, el que vol és portar a Catalunya el dret a decidir sense límits, quan els catalans ja decidim quan anem a votar, i per tant jo no vull cap mena de separació de Catalunya i la resta d'Espanya. Una altra cosa és que el meu compromís sigui amb els catalans per sortir de la crisi, però jo acostaments cap a Convergència i Unió i una Convergència i Unió independentista i separatista no els tinc.
I el nou pacte fiscal, perquè no aquest debat no vull entrar en el tema dels diners, el nou pacte fiscal pot incloure aquest topall del que parla avui el senyor Duran Lleida del 4%? Perquè, esclar, un pacte fiscal és una cosa molt oberta. Pacte fiscal és un pacte, ja està. Però el contingut...
Sí, però un pacte fiscal amb tendència a concert econòmic ja no és tan eteri, eh? És una qüestió que toca el moll de l'os.
La Gemma, pobreta, volia... Ara, Gemma... No, ara ho contesto. Era la solidaritat femenina que la veia que demanava...
Va, tanquem aquesta carpeta.
Anem a veure, nosaltres vam dir quan es va començar a negociar aquest model de finançament que ara tenim, vam dir que no estàvem d'acord i ens vàrem abstenir, perquè s'estava negociant un model de finançament generant unes expectatives en un moment de crisi en el que no hi hauria diners. I el fons de competitivitat ha estat l'exemple. Els 1.500 milions del fons de competitivitat per compensar el nostre dèficit fiscal, resulta que el senyor Zapatero, que va vindre aquí a prometre que aquest model de finançament era meravellós, resulta que no el pot ni pagar perquè no hi ha diners. Per tant, nosaltres el que vam dir s'ha complert. Doncs nosaltres tornem a dir, posarem sobre la taula un model de finançament, a negociar un model de finançament quan l'economia s'hagi recuperat i tinguem una bona situació econòmica, si no, no podem parlar de res. Evidentment, el senyor Mariano Rajoy ha dit que estarà disposat a parlar-ne, però la proposta de pacte fiscal de concert econòmic del govern del senyor Mas encara no la coneixem, l'haurem de debatre, i evidentment s'haurà de garantir la solidaritat, però també haurem de buscar mecanismes per compensar la solidaritat i per compensar que els catalans no estiguem sempre pagant uns excessius impostos al territori, i això estem disposats a negociar-ho i a parlar-ho. No vol dir que això sigui un acord, vol dir que estem disposats a parlar-ho en el moment que l'economia ho permeti, parlar seriosament, perquè tornar a garantir promeses i expectatives a la gent, com el govern tripartit que va prometre que aquest model de finançament era el millor del món, i ara ens trobem com ens trobem, que no tenim diners a la caixa del govern de la Generalitat de Catalunya, crec que és irresponsable i crec que és poc seriós i els catalans no s'ho mereixen.
Gemma, va.
Por fin. Amb el tema de la Convergència Popular que plantejava el Tian, jo el que proposo és que ens veiem d'aquí 6 mesos, a veure qui té raó. Jo em temo que els esdeveniments acabaran donant la raó al Tian. en relació a les coses que ha dit al principi, jo no sóc votant del PP, i a més, a mi una victòria del PP el 20 de novembre m'espanta profundament pels antecedents del partit i per les coses que planteja. Les declaracions del senyor Rajoy fa uns dies dient que el debat de la Constitució no es podia sotmetre a referèndum perquè era un tema massa complex, em sembla que planteja ja un escenari d'absolutisme il·lustrat que em provoca veritable por, no té cap altre nom. Però tinc una mica la sensació de que vostès el que ens demanen, o el que demanen els seus votants, els seus potencials votants, és un xec en blanc. Perquè, a veure, vostè parla de gestionar millor, de limitar deute i dèficit. Escolti, mirem els números de les comunitats del PP. Mirem com està Madrid, mirem com està València. Diu que no retallaran serveis bàsics. Mirem què ha fet Madrid, mirem què ha fet València. Vostè té un discurs que, si mirem l'històric de la gestió del PP en aquest país, no s'aguanta. Plantejar en un moment com l'actual baixar impostos és que és irresponsable. Jo ja entenc que per la seva ideologia això és el que s'ha de fer, però no admetre que estem en un escenari de crisi econòmica que no desapareixerà d'aquí 6 mesos, que precisament necessitem una fiscalitat progressiva que vostès no han promogut en cap cas. L'Esperanza Aguirre acaba de pujar el bitllet de metro, per exemple. No? Allò, coses molt clares, en un moment en el qual hi ha famílies que no arriben a final de mes, pujar una cosa tan bàsica com el bitllet de metro. Tinc una mica la sensació això, que el que demana és un xec en blanc, és a dir, quan vostès tinguin el poder faran el que vulguin, perquè els discursos de límit de dèficit, de millor gestió, ostres, parlem de gent capacitada per governar, l'Anna Botella, Medi Ambient? Aquesta és la seva selecció de les persones millors per portar la cosa pública? No sé, em fa una mica de por això, la distància abismal entre el que vostè planteja i el rècord de gestió, la història, l'historial de gestió del seu partit.
Jo entenc, Gemma, que amb aquest plantejament vostè no voti el Partit Popular, però és que el seu plantejament, amb tots els meus respectes, Gemma, jo no sé si vostè en coneix prou de la història contemporània i de la història moderna, per parlar d'absolutisme il·lustrat amb una democràcia, un model, m'ha semblat, permeti'm amb tots els meus respectes, Gemma, que jo l'he escoltat i llavors vostè em respon.
Però deixi'm que li aclareixi això. Plantejar que una cosa no es pot sotmetre a referèndum perquè és massa complexa, perquè la gent ho entengui...
Perdoni, a l'absolutisme il·lustrat, si vostè cal, jo li recomano que el repassi, que repassi el segle XVIII, que repassi altres segles, li recomano seriosament, perquè no té res a veure, perquè els mecanismes de referèndum estan a la Constitució. En quins moments s'han d'establir aquests referèndums? I aquest no és el cas, no és una reforma total de la Constitució i, per tant, no exigeix un referèndum.
Però
i amb una democràcia
és massa complexa per la ciutadania.
Deixa'm acabar.
Gemma, jo li contesto. Quan les coses poden ser massa o menys complexes no té res a veure amb l'absolutisme il·lustrat. Res. Per tant, m'ha semblat un error garrafal i una manca de coneixement absolut. Dit això, que vostè digui que un govern li espanta, miri, jo crec que en democràcia el que es pot fer és estar d'acord o no amb posicionaments polítics i amb gestions polítiques. A mi no m'espanta cap altre partit polític, ni el meu. I crec que quan es diu això, el que es fa és no conèixer, el que es fa és demagògia i el que es fa és estigmatitzar els partits polítics. Gemma, la democràcia és escoltar també. Si em permet que li acabo, jo li explico. Miri, quan nosaltres hem governat aquest país, hem aplicat austeritat, hem aplicat reducció de l'administració, hem passat d'un país que no tenia diners per pagar les pensions públiques al mes de desembre a un país que es diu Espanya, que va deixar Espanya amb 5 milions de llocs de treball i amb superàvit. Si a vostè això li espanta, doncs miri, jo vull que la resta d'espanyols gaudeixin d'aquestes garanties, d'aquests serveis i d'aquesta ocupació. I crec que la resta d'Europa, que parlaven de miracle europeu, els seus plantejaments doncs serien plantejaments quasi irrisoris o ridículs, amb tot el meu respecte. En segon lloc, dir que, escolti'm, que hi ha comunitats autònomes com València o com Madrid. Vostè no sé si sap que Madrid és una de les comunitats que ja ha estat començant a aplicar les reduccions de la deute i del dèficit molt abans que comencessin a fer-ho a Catalunya. Que, de fet, els consellers del tripartit i d'ara van parlar amb el conseller Beteta per veure les reduccions de dèficit i de deute que tenen comunitats com la de Madrid. Si vostè veu els serveis que ha estat pagant la comunitat de Madrid entre metros, entre línies de tren, que han estat pagades solament amb recursos de la pròpia autonomia, perquè el govern del senyor Zapatero no va donar ni per la línia 9 ni per altres, a Madrid parlaríem de millors gestions i no pas del que vostè ha dit. A València, sí, i si vol parlem fins i tot de l'Ajuntament de Madrid, perquè aquí vol dir l'endeutament d'uns i altres, l'endeutament de l'Ajuntament de Madrid es fa per una obra, una gran obra, que és el soterrament de la M30, que és una gran obra faraònica que s'ha fet i que ara s'ha de pagar plurianualment. Quan parlem d'endeutaments, han de veure's quin quins són les compensacions. L'endeutament de Catalunya, més de 40.000 milions, no tenim cap obra d'aquestes característiques, més estan paralitzades. Per tant, s'han gastat els diners en altres moltes coses, en altres moltes coses. València té un dèficit i una deuta més elevada per càpita, no en termes absoluts, perquè són 12.500 milions, i Múrcia, per exemple, té un marge d'endeutament de proveïdors que és molt alt i que s'ha de reduir. Però miri vostè Galícia, miri vostè la gestió de Madrid, miri vostè la baixada d'impostos de Galícia i la baixada d'impostos de Madrid. I li diré una altra cosa. Madrid, per primera vegada, després d'haver aplicat polítiques liberals de baixada d'impostos, de millor gestió, d'eficiència i d'austeritat, ha passat per davant de Catalunya en l'aportació de la Comunitat Autònoma de Madrid amb 1 milió més d'habitants que Catalunya. Per tant, si això és el que li espanta, jo li recomano que es tranquil·litzi, que relaxi i que no li espantin tant les coses de bona gestió.
El pitjor sistema sanitari d'Espanya és el de Madrid actualment.
El pitjor sistema sanitari? Vostè l'ha vist? Mare de Déu!
Jo he vist els informes que valoren a nivell de llistes d'espera, d'atenció a la gent, etc, etc, etc. I és a Madrid, ho sento.
És a Madrid el pitjor sistema sanitari. Han fet quasi, no sé si 5 hospitals més dels que tenien, gestió de recursos...
No em tranquil·litza, perquè em continua espantant que quan no es pot fer tot el que diuen que faran, és culpa dels demés. L'infierno són els demés. Escolti'm, si vostès governen, també tindran problemes. I tindran coses que els aniran en contra. Si això és l'excusa per llavors no fer tot el que han promès, tornem a la meva teoria.
La seva teoria és absolutament absurda. Absolutament absurda. Absolutament...
Gràcies per l'aspecte.
No, li dic el respecte totalment perquè és absurda. És a dir, un xec en blanc amb un partit que ha governat 7 anys a Espanya, 6 anys a Espanya, i ha deixat Espanya en les millors de les condicions, que vostè faci aquest plantejament em sembla absolutament absurd.
Millors de les condicions a València i a Madrid, absolutament, em sembla brutal.
Absolutament irresponsable.
Senyors, que no sortirem d'aquí. Senyores, vull dir, Rafael, l'última perquè estem ja fora de temps.
L'última, la senyora Sánchez Camacho s'ha autodescartat, com a cap de llista més o menys, com a candidata a ministra, però les enquestes els preveuen bons resultats del Partit Popular a tot Espanya, a Catalunya en concret. Es vol dir, si vostès contribueixen a una previsible victòria del senyor Mariano Rajoy, esperen que això tingui un reflex en la composició del nou govern? El Partit Popular de Catalunya espera col·locar ministres, per entendre'ns, en més proporció dels que fins ara potser sempre deien, esclar, com que no ajudeu gaire, com que des de Catalunya no, el serró de vots no funciona, si vostè se'n surt, no sé quina expectativa té, també m'ho pot dir, amb resultats, espera que això tingui un reflex en la composició del proper govern?
Doncs miri, jo espero que el Partit Popular de Catalunya tingui les properes eleccions generals un extraordinari resultat a Catalunya. Com l'hem tingut a les autonòmiques i com l'hem tingut a les municipals. I ho hem tingut perquè hem explicat les coses molt clarament, perquè no hem tingut cap mena de mesura i hem dit el que pensàvem i el que creiem que volíem fer, totes les polítiques econòmiques, d'immigració, socials, laborals, i crec que tindrem un extraordinari resultat. Però torno a dir, crec que Mariano Rajoy el que farà serà aplicar polítiques d'austeritat. I crec que reduirà el nombre de ministres. Per tant, no sé si per proporcionalitat a territori n'hi hauran tants, però espero, sens dubte, que Catalunya tingui la seva representativitat i estic molt convençuda que així serà. Jo crec que la relació de Mariano Rajoy amb Catalunya ha estat la millor d'ençà molts anys. Ell està molt a gust a casa nostra, ha vingut sovintejadament, crec que és el líder de l'oposició que més ha vingut a Catalunya, i és un líder que cada vegada està més a gust i millor amb les polítiques que fem des de
Catalunya. I cada vegada vindrà més, també, no?
Això segur.
En els pròxims mesos.
Els propers mesos el tindrem aquí, i com que no espanta, com diu la Gemma, i com que ens voten arreu, i com que ens voten arreu, inclús amb majoria absoluta a Madrid, doncs escolta'm,
aquests
plantejaments...
No,
però és que jo quan es parla d'aquestes coses a mi, de veritat, dir que algú espanta no en democràcia em sembla absolutament irresponsable en un segle XXI.
Em sembla,
sap què m'espanta a mi? Persones que pensen com el que ha fet.
Prou, marxem. Alicia Sánchez Camacho, presidenta del Partit Popular de Catalunya, gràcies per haver vingut. Que vagi bé.
A vostès, molt bon dia.
El perquè de tot plegat.